TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, ja hi tornem a ser. Som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'any.
Es fa saber que fent carrer d'any vos convida a assistir a la conferència.
Aquest que escoltau de fons és Miquel Ferriol Estrany, superestrella Mariandra. I això que va fer mitja vida fora del poble. De fet, la de Miquel Ferriol és la típica història nòmada del fi de mitges, de possessió en possessió, fins a arribar a una vida urbanita a Palma. Al llarg de la seva infància va canviar d'escola contínuament i a força de canvis va sentir-se estranger mitja vida. Sempre era el nou i a ciutat, a més, era el nou i el pagès. Era com dur una diana pintada a l'esquena en aquells temps. Així que Miquel no va voler estudiar més i abans de fer el servei militar va viure la seva pròpia aventura. Havia conegut una família alemanya que el va contractar pel seu negoci de distribució de gelats. A Alemanya hi estaria un temps fins que va haver de tornar i un cop aquí es va quedar. En part perquè algú amb coneixements de l'idioma ja era un treballador molt sol·licitat en aquella Mallorca que començava a viure del turisme. Un cop jubilat, va tornar al seu poble natal amb la seva dona i varen decidir integrar-se per la Via Ràpida. La revista del poble, amb la qual col·labora, i Les Crides, una ocurrència sorgida en pandèmia que al final s'ha instaurat i que l'ha reconnectat amb son pare, que ja havia estat saig del poble. No hi ha temps que no torni. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a l'Havana, el nom de la casa a Maria de la Salut, on viu Miquel Ferriol i d'on prové el seu malnom. Miquel de l'Havana. Aquí el teniu.
El meu nom és Miquel, Miquel Ferriol Estrany, i vaig néixer a Maria de la Salut el febrer de 1945. Mon pare i ma mare pràcticament fins en els 50 anys feien de pagesos. Primer aquí a Maria anaven a jornal, però llavors mon pare i ma mare varen començar a anar de mitgers per diferents finques de Mallorca. Llavors ja se n'anaren a Palma, i mon pare feia de xofer repartidor a una bodega fins que se va jubilar.
Una vida nòmada.
Sí, perquè durant tot aquest temps vaig canviar d'escola moltes de vegades. Vaig anar a primer escola a un mestre per mig del camp, després dos anys aquí a Maria, llavors amb un capellà a Son Roca, vaig acabar en el Liceu de Palma, i vull dir que no me vaig sentir mai còmode en les escoles. Ara diríem que el bullying era nou, sempre els que havien vingut de fora. Per Palma eres pagès, és de poble, que llavors en aquell temps els ciutadans de poble els tenien com a gent inferior. Però vamos, no el record tampoc molt malament, però que sí que no vaig tenir mai cap referent, ni cap professor, ni algun d'això. Jo, quan vaig acabar el batxiller, jo vaig dir que no volia tornar mai més a l'escola. Ja en vaig tenir prou. I, de fet, no vaig acabar i No vaig estudiar. He estudiat tota la meva vida, però mai amb professors o escoles, diríem, reglada. Jo tampoc ara el record com un trauma, però vist en perspectiva, jo vaig néixer en el carrer Major d'aquí de Maria i tenia el meu predins de part de mon pare en el Pou Nou, que és un carrer que surt del carrer Major, i des de Can Nostre en el Pou Nou, pel Corral, pràcticament estaven comunicats. Per l'altra part, després dins de la part de ma mare, estaven a l'altra part del carrer i estaven a 100 metres. I al mig, com passava antes, totes els veïnats pràcticament eren famílies. Per tant, jo tenia a dins el carrer Major, voltant de Can Nostre, tenia 10 tios, ties, espredins, i podia circular, i jo circulava, me deixaven anar des Pau Nou fins a, bé, se diu a Can Ribes, que fins a la meitat del carrer, jo podia circular per allà i per munt i per avall, perquè cada casa hi tenia una tia o un veïnat. Jo vaig deixar això per anar-me al mig del camp a una caseta que no hi havia ningú, no teníem... hi havia veïnat, però clar, els veïnats estaven a la millor mig quilòmetre, tampoc no és que estiguessin molt en fora, però no, jo no hi podia anar, ni venien a Can Nostre. Llavors, a l'escola, quan vaig començar a anar a escola amb aquesta gent, jo tenia 5 anys allà, la gran majoria, no sé quants eren, però devíem ser una quinzena, però de 5 anys, era ja tot sol, els altres tot tenien 12, 13, 14 anys, i vull dir, no era una... de tenir una relació d'amistat o de jugar. Jo jugava tot sol.
Teníeu germans?
No. Mon pare va fer el servici fins en el 36. En el 36, a Inca, el va llicenciar en el abril del 36... S'havien de casar, la sortida, perquè quan acabaven la família ja tenien la casa per casar-se i tot això. Però llavors el reenganxaren i se'n va anar a la família, en el front, reenganxat. Ell va fer tota la guerra, la va fer fent de corneta en el batalló ciclista. Ell va fer la guerra en bicicleta. Quan va acabar la guerra, en el 39, va venir, se varen casar, mon pare i ma mare, i varen tenir una nina, però que va néixer morta. L'any 40, la mortalitat infantil era molt normal. No hi havia cap casa que no tinguessin qualque lot o nina que morís. I arrel d'això li varen dir a ma mare que no podia tenir més infants. Varen anar a Palma, a l'Incluso, o no sé on, i varen adoptar, o volien adoptar, un infant. Allà varen adoptar un infant, un nin, el varen dur Maria, i al cap de 3 mesos, no sé exactament si eren 2 o 3 mesos, varen haver d'anar a Palma per fer-li una... per anar al metge a l'infant i que els adonassin els papers per adoptar-lo. I allà els ho varen prendre. Els varen agafar el lot, els varen dir que el lot aquest no estava per adoptar i els volien canviar amb un altre. Jo tampoc no m'ho comptava massa, no d'això. Crec que el lloc que havien donat, després qualcú el va reclamar.
probablement era un fill...
Era un fill... De... Bé, no... O qualcú que va pagar més o tenia més d'obre. Total, que mon pare aquí va engafar mon mare i va dir que no volia saber res més i tot això. I 5 anys després vaig néixer jo. Vaig ser com el nen miracle i no n'han tingut més, o sigui... Jo de petit vaig ser estimat, vaciat, i bé, tota la vida, antes en el pobil, vaciat, jo ho vaig ser pràcticament tota la vida. O sigui,
I com eren de caràcter els vostres pares?
Molt bona gent, era molt bona gent. Mon pare era més extrovertit, se feia amb tothom, era socialment molt, molt actiu. Mo mare era més un home, una dona de la casa. Era més madona, no era tan extrovertida ni tot... Però molt bona dona, molt bona dona. No eren massa carinyosos amb jo, no és allò de dir això, de donar besos i estimar, això no. Però jo sempre me vaig sentir molt, molt a gust. Hi havia qualque clatellada, però vull dir que... I... Per tot allà on vàrem passar, allà deixàrem molt bones amistats i molt bon ambient. Que jo sàpiga, no se varen discutir mai en cap veïnat ni d'això. I allà on hi havia mon pare, hi havia alegria. Mon pare... sonava el fobial, sabia fer ximbombes, estendre's darrers dies, tocava la ximbomba, contava xistes. Quan se va jubilar, va tornar a venir aquí a Maria, i com que havia fet de corneta, sabia un poquet de música, perquè tenia molt bona ida, així com jo no el vaig perdre tot, quan se va jubilar, aquí hi havia un capellà, en Pere Fons, que també era molt, molt actiu, i varen fundar una banda infantil de tambors i cornetes. I mon pare la dirigia i durant un parell d'anys allò va funcionar de meravella en sos al·lots. També va fer de... per a crides per Maria. Ell no va fer... No va ser nomenat mai saig, però el contrataven per l'Ajuntament. Primer, en els anys 40, quan vivia aquí a Maria, i després, quan va tornar, pels anys 75, va tornar a començar a fer crides.
I aquí ho heu agradat vos?
Bueno, pintura sí. O sigui, també el de les crides sempre he tingut un poquet a dins les meves arrels, perquè... És una cosa que només havia viscut, ha sentit una crida a Maria, a mon pare. No, i llavors, aquí, pues, en el 2020, en el confinament, que allà era un desastre d'informació, que cada dia avui hi havia una regla, de demà l'altra. I clar, aquí a Maria no teníem, només sabíem el que teníem, el que sortia per la televisió i la ràdio, pràcticament, que eren contradictius. I jo deia, si ara aquí poguéssim fer una crida avisant en el poble, diguem, jo què sé, pues avui passen els pagesos a esquitar, bueno, a tirar lleixiva per els carrers o qualque cosa d'aquesta. Però, clar, llavors... Fins que va acabat el confinament, no se va poder fer. I, bueno, i ja vaig anar a l'Ajuntament, a Serrans o Valda, va coincidir xerrant i li vaig dir, perquè no feim, no se torna a retomar la de les crides, que ja feia un parell d'anys que aquí a Maria no se'n feien, i almenys per donar un poquet d'informació de damunt del que passa, i vaig dir que si ningú els ho vol fer, ja els ho faré jo. I de llavors a sense, pues, cada tres o quatre pits cada mes surt a fer una crida. Es fa saber que diumenge qui ve, dia 12...
Sí, evidentment, les crides que se feien abans, o sigui, normalment sempre començaven per ordre del senyor Batla, se va saber, i era a pagar contribucions. Jo recordo una crida que va fer mon pare que deia que els homes havien d'anar a fer fàbrica. I jo sé que li vaig de demanar que és això d'anar a fer fàbrica, però jo entenia que anar a fer fàbrica era anar a fer una fàbrica, i era, a fer fàbrica era que els homes del poble, no sé si eren tres o quatre dies cada any, que havien d'anar a fer feina comunitària, bàsicament a regular camins o... I eren crides, diríem, d'aquest tipus. Jo, les crides ara que faig, pràcticament són d'actes culturals, de presentació d'un llibre. Ara, per exemple, ahir em vaig fer una d'un sopar solidari que fa l'Associació contra el Càncer de Maria, vull dir, de l'Ajuntament, de coses de l'Ajuntament... molt poquetes, i sempre, o que hi ha un tall d'aigua, poqueta cosa, tot el de més són, diríem, actes lúdics. Estic molt content que això ja ho faig de manera altruista, vull dir, com un passatemps, com un hobby. Si no me sentigués, diríem... respaldat pel poble, o que el poble no me fes... Sempre n'hi ha qualcun que te critica, però això no ho faria. Sí, la gent del poble l'aprecia, i sobretot la gent major. La gent major li agrada molt, perquè recorda. A més, els grups de WhatsApp, moltes de gent de gent, no, ni... Bueno, els majors n'hi ha que no en tenen, i els joves que no els obrin, perquè hi ha tant... I sí, i me sent molt a gust fer-les, però, per una altra part, també pels al·lots petits. O sigui, es criaturam, els que són encantadors. O sigui, ja surt amb un camionet elèctric de l'Ajuntament... anunci les crides amb les xeremies, el camionet aquell d'un llumot, una balissa damunt, i la logística de les crides ja els ha cridat en l'atenció, i és una passada anar pel carrer i veure que surten i te saluden i tot això. Sí, me trob molt a gust fent crides.
I a més de crides, Miquel Ferriol és una persona molt vinculada al poble per altres raons. És el Dimoni Vell, participa en les activitats de la Colla Infantil i és també un col·laborador habitual de la revista del poble.
Vaig començar a col·laborar en la revista abans de fer les crides. Perquè jo quan vaig tornar... quan vaig jubilar, la meva dona i jo, tornàvem a viure a Maria, i aquí, quan vam tornar, érem estants, o sigui, no... Jo tenia un referent i tot això, la meva dona, no? Vull dir, llavors vam haver d'integrar
a dins el poble, ens van haver d'integrar, no ens integraren, vull dir, no hi va haver cap d'això, però clar, érem desconeguts. I aquí pues, vaig conèixer en Magí, que és l'editor i director de la revista, que havien tingut a través de les xarxes qualque... Jo era molt actiu, antes era un poc friqui de les xarxes, i vaig començar a repartir-les. Deia, si voleu, ja vos ajudaré. I vaig començar a repartir la revista. A partir d'aquí, llavors, vaig començar a fer qualque muntatge, perquè m'agrada, o qualque portada. Vaig fer una portada que n'estic molt orgullós, que és la que vàrem fer d'un número especial de l'abril del 2020, que era quan estaven confinats. Se va fer un número especial d'escrits i vivències de tots la gent sanitari, del món sanitari, metges, infermers i infermeres, treballadors socials, van fer una revista especial de el Covid, o de les vivències del món sanitari mariando amb el Covid. I aquí vaig fer una... vaig muntar una portada, va agradar molt i a partir d'aquí n'he continuat les fetes qualcuna. I a poc a poc, pues, com tot, un dia escrius una coseta, un dia escrius una altra, llavors es fas una cosa i ara ja fa 3 o 4 anys que tinc pràcticament una secció fixa, bueno, ja ara l'anomen santes, patrons, gloses i cançons de Montsant, o sigui, un poquet història aprofitant el santoral, escriure de bons costums i coses de Mallorca i de Maria. També hi publico una glosa cada mes i bé, vaig col·laborant amb aquestes coses. La gent aquí, n'hi ha que sí que els agrada, però no és allò que te diguin o que vas fet de bé o que vas fet malament. Jo sé que ho llegeixen perquè ho fan i tot això, però així com en les crides notes es carinyo o la reacció en el moment, pues en la revista la cosa va... Però estic molt, molt satisfet, perquè almenys no m'han criticat massa.
Era Miquel Ferriol, Miquel de l'Havana, de Maria de la Salut, algú conegudíssim al poble per ser el responsable de les crides i també per la seva implicació a la vida de la localitat. I això que va partir de nin i no tornaria a viure ja fins jubilar-se. En uns segons en parlam. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornem.
Betres Ràdio és Dial.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I en el programa d'avui estem escoltant la història de Miquel Ferriol Estrany, dimoni vell de Maria de la Salut, col·laborador de la revista del Poble i el responsable de les crides, una tradició recuperada després de la pandèmia. I això ja ho dèiem, que Miquel Ferriol ha viscut gran part de la seva vida fora del poble. De fet, va arribar a viure a Alemanya una temporada després dels seus primers anys fent feina a Palma a una apotecaria.
Jo quan vaig acabar el batxillerat vaig començar a fer feina a una apotecaria a Palma. La apotecaria, la farmàcia Moll, que està a davora el poble espanyol i Son Dureta, per aquella zona d'allà. Allà vaig fer feina un any i mig, amb un apotecari ja major, i estava molt a gust. O sigui, vaig fer pràcticament el cap de mig any ja despatxava aspirines i qualque medicament. Això. Llavors, esperava que el senyor se va, ja era major, se va retirar i va vendre la apotecaria i va entrar un altre apotecari jove i no me'l vàrem entendre. Ja no... Va ser acostumat amb aquell home més tradicional, era un gran senyor, però possiblement no me vaig entendre per la part meva, perquè aquell home, el que la va comprar, el potagari aquest, no... Però vaig durar dos mesos amb ell. I me va sortir la oportunitat d'anar-me a Alemanya. Vaig haver d'esperar per anar-me a Alemanya perquè havia de conèixer una família que tenien un negoci a Alemanya i me van dir que si volia anar a fer feina amb ells, repartien gelats. Tenien un magatzem de... I jo, a tal de partir, ja m'anava bé. Vaig haver d'esperar tres mesos, perquè fins que tenies els 18 anys no te donaven el passaport, no te deixaven sortir, i vaig arreglar tota la paperassa per anar-me a Alemanya. Ma mare no hi podia consentir i mon pare me deia, vés a Corramon, no te quedis aturat. I en 18 anys me vaig anar a Alemanya.
On vau anar?
Vaig acabar bé, a un poblet entre Aquisgrán i Colònia. Aquest Corozal era un poblet de 1.000 i escaig d'habitants, de 1.800 habitants, però rodejat d'altres poblets, perquè Alemanya en aquella zona està molt junta, està molt habitada. I vivia amb aquesta família. Per arribar allà va ser la meva primera gran aventura, perquè jo me'n vaig anar a través de l'Institut Alemany d'Emigració, que tenien una oficina o la seu a Madrid, i aquests importaven treballadors, perquè era importar treballadors de cap a Alemanya. Me pagaven el viatge, i el viatge va consistir en un embarco de Palma a Barcelona, estar un dia sencer a Barcelona, agafar el tren nocturn de Barcelona a Madrid. Ja és la primera vegada que havia sortit de Mallorca, no havia vist, arribar a Barcelona. Agafar el barco ja va ser una aventura, viatjant en coberta, que era a dalt de tot, en descobert, i hi havia aquelles tombones de fusta i de tela en ratxes que hi havia per les plages. Pues allà hi havia tombones d'aquestes. Si tenies sort, agafaves una. Jo vaig tenir sort i em vaig agafar una. I vaig passar tota la nit, era principis de juny, allà amb una fretada, que no vagis per aquest mig de la mà, a mitja nit, allà feia fred. Però, vamos, jo per això ja han fixat en anar en barco, amb una tombona d'aquelles, així, de tal, pues, per això era...
Una aventura.
Era una aventura, i després vaig arribar a Barcelona. Havia d'estar tot el dia a Barcelona, sense fins al vespre que no agafava el tren. Vaig passejar per Barcelona i tot era descobert. En sa maleta, perquè clar, no. Fins que vaig descobrir que a l'estació hi havia una consigna. Llavors vaig deixar la maleta a l'estació, la consigna, i vaig anar a visitar la fira de mostres, que llavors és el que tens, hi havia una fira de mostres. Me va agradar més circular per Barcelona que no la fira de mostres. I al vespre, pues, el tren de tercera classe, taca-taca, han sortit de Barcelona a les 10 del vespre i vaig arribar a les 8 del matí, de l'endemà de matí, a Madrid. I d'allà havia d'anar, tenia una pensió reservada i vaig anar a la pensió, una pensió que no pots imaginar el que era, però quan vaig arribar allà havia de compartir habitació amb una altra, que també partia de cap a Alemanya, però per mi ja havien donat l'habitació, bueno, l'amo de la pensió me va donar per dormir un quarto de bany molt gros, amb una llitera, i vaig dormir dos vespres dins del quarto de bany, cosa que jo ja m'anava bé, perquè almenys ja tenia bany privat per dormir. Durant aquests dos dies vaig badenar a l'institut alemany aquest d'immigració i allà per passar un reconeixement metge. Allà me van fer un reconeixement metge, me van donar acte per emigrar i al cap de dos dies havia d'agafar el tren a hora baixa a l'estació de Tocha de Madrid. Ja vaig demanar allà, em van dir, no sé, en quina via havia de passar, i aquí ja em va cridar l'atenció que només érem com una dotzena de persones que esperàvem el tren, i jo deia, mare de Déu, aquí sí que anàvem poca gent, fins que va arribar el tren, que era un tren que ja havia sortit d'Andalusia, havia sortit de Sevilla, i venia ple d'emigrants andalusos que anaven de cap a Alemanya. Allà van pujar en el tren, tot el vespre a dins del tren, fins que arribaren l'endemà tard, no sé ni quina hora, a Irún. A Irún van haver de canviar de tren, perquè els trens espanyols no circulaven per dins França o per dins Europa. Quan varen canviar antes de canviar de tren, allà, si era la Falange, el Moviment o quins sindicats, allà vos donaren dinar i un míting, de que érem l'avançadilla d'Espanya en l'estranjero, i bé, que vos veiem que gràcies a en Franco nosaltres, bé, això que tu dius, bueno, diu, i aquí, en què anem, o sigui, vos envien, han de fugir de cap a de fora, i aquí encara vos donau, va ser... curiós. Jo era el primer, diríem, míting, perquè era un míting allà, era això, que havia sentit en la meva vida. Jo, un acte polític com aquell no el havia vist mai. Me va fer gràcia, Montreia, però... Llavors em van pujar dins el tren, dins un tren francès, que m'havia de dur de cap a Alemanya. Els francesos, bé, el control de passaports el van fer els espanyols, o sigui, la policia espanyola vos revisava passaport, vos les maletes, va durar hores el control. I vàrem entrar dins els trens francesos i els francesos no, ni en vàrem veure cap. No? O sigui, però quan va sortir m'havien donat una bossa amb un pícnic, el que diríem un pícnic, una barra de pa, perquè a dins del tren aquest no hi havia restaurant, ni bar, ni res de tot això. I el tren, antes de sortir d'Irun, els francesos vengueren i el precintaren. I vàrem estar 2 dies i mig, pràcticament, per a travessar França sense per a baixar del tren. Perquè era un tren charter, o sigui, només per a migrar, i aquest anava, només podia circular quan tenia, hi havia vies lliures. A Lyon, doncs, hi van passar d'haver 8 hores, hi va haver com un mitin i tot, perquè tancats a dins una estació allà, sense sabre ni... Se va acabar l'aigua dels vàters i dels lavabos, teníem aigua per moure, i quan vàrem arribar a Alemanya. A Alemanya el tren se va aturar en el sud, a la part de Saarbrücken, m'apareix, perquè allà hi havia un contingent que anaven a mines, i aquests ja s'aturaren a la part aquesta. El tren va continuar fins a Colònia, que és allà on jo havia de baixar. I allà va esperar la Creu Roja amb un menjar calent, amb arròs, i per donar menjar d'aquest. Era una pastera en forma de tren. Me'n record que jo el primer que vaig fer quan vaig arribar a Colònia vaig cercar un bany per anar al bany i almenys fer-me la cara neta, perquè duia 2 dies i mig tancat a dins un tren. Teníem el nostre asiento, però no tenies més d'això. Però jo m'havia passat molt bé dins aquest tren. Jo era jovenet, o sigui, jo tenia 18 anys, tota la gent que passava per allà eren gent major que venien d'Andalusia, duen xoris, que ja els havien dit que no, que a Alemanya no els ho deixaven entrar, el volvien de menjar allà, n'hi havia que duen botes de vi. Vull dir que a dins el tren va ser com una... Vaig ballar sevillanes i tot allà dins, o sigui, va ser... El que passa que això va durar un dia, el segon dia el ritme va començar a baixar i ja a les darreres 12 hores allà ja començava a ser un poquet... Teníem un guia, o un que vos... Bé, el jefe de l'expedició, i aquest amb un megàfon, no? Borda, cada de matí i hora baixa, se passejava. Ell, però sí, podia sortir per d'això, que no intentassin sortir, que si no els francesos vos durien a la presó, però, vamos, tot això ho veus ara en perspectiva i dius es que era bastant... va ser bastant dur, i jo, per jo, era una aventura, tot era nou. No vaig passar gens malament, vull dir, o no ho recordo, va passar malament. Llavors, un cop a Alemanya, allà ja hi havia de la família aquesta, van venir a cercar-me a l'estació, i des de Colònia, bon, anaren de cap al poble, que està, bé, uns 50 quilòmetres, I clar, això era l'any 63, i d'aquí la gent me deia Alemanya està tot destrossat, que la guerra, que allà hi ha nazis, tot. O sigui, tenien una visió un poquet d'Alemanya, dirien, de quan havia acabat la guerra. Feia 18 anys que havia acabat la guerra, i va ser sortir de l'estació i veure un país modern, reconstruït de colònia fins en el poble que ja t'he dit que estava, me pareix que eren 40, no arribaven a 50 quilòmetres, n'hi havia, van circular amb un Mercedes enorme. És la primera vegada que vaig pujar ja a un Mercedes, o que m'havia vist passar autopista per una autopista. Una autopista que jo no havia vist mai, ni sabia que existia sense autopistes. I llavors vaig estar amb aquesta família. Jo vivia amb ells, amb una habitació a part, una habitació completa, vull dir, no estava en una habitació, sí, amb les golfes, amb unes bones finestres, estava molt a gust. Vaig començar a descobrir la cuina alemana, perquè allà sí que era cuina, en aquella casa se feia cuina, la típica alemana, menjaven patates bullides cada dia. O sigui, en vez de treure pa, patates bullides, me vaig acostumar en aquest menjar, de tot d'un el trobava raro, però era bo, jo me vaig acostumar tot d'una i vaig començar a sortir d'acompanyant amb furgonetes refrigerades, que jo no havia vist mai una furgoneta refrigerada, bueno, refrigerada a Baixero, perquè repartien gelats, a repartir gelats per bars, restaurants, tendes i supermercats de la contrada del poble aquest. Gelats, venien gelats, ja hi havia el que aquí eren els frigors, allà ja venien tallats i empaquetats, venien a dins catses, unes catses de cartró, com de sabata, amb els gelats de dins, i duien una cinta precintada de colors. I segons el color, era el gelat que hi havia de dins. Clar, jo sense saber ni una paraula d'alemany, explicar-me que el color aquell era, que el groc és un tipus de gelat, que el verd era un altre, perquè quan arribàvem a una botiga o un supermercat, pues el xofer, normalment ja sortia amb el senyor, amb l'amo. Entrava allà, mirava i me deia dur tants de què, tant de saltes i tant d'això. De tot donar-se un poquet fotut, perquè no distinguia, no sabia massa bé, però clar, me va despavilar. Jo crec que vaig estar 3 mesos sense xerrar ni una paraula a ningú, perquè no podia xerrar, només de ja o sí. No. Me vaig despavilar. Jo tenia un llibre per estudiar alemany amb espanyol, però era un llibre que duia la tipografia antiga alemana, que és molt bona d'entendre, només hi ha un parell de... Però, clar, jo estudiava això i moltes de vegades, quan anàvem per qualque poble, això, que encara hi havia lletreros antics amb aquesta tipografia que jo els llegia, els alemans no se'n podien... se'n donaven creu de com aquest ve i vol llegir això d'aquí. però molt, vaig molt bé. Era un poblet petit, molt catòlic, allà hi havia una església catòlica, la família aquesta era molt... I tot el poble anava els diumenges a missa, i jo, cosa que aquí, massa manca, no havia anat mai a missa, vaig començar a anar a missa cada diumenge, perquè tampoc no hi havia massa coses que fer i també per integrar-me a tot això. També els feia molta gràcies que jo llegigués, no, però que entengués o que degués qualque frase en llatí, perquè era el que jo havia entès aquí, allò, ecco, espiritu tutuo, això ja ho sabia dir, i de tant, pues, amb aquí. I aquí vaig estar un any i mig, a Alemanya, sí.
I després vareu tornar.
Llavors vaig tornar. Aquí hi havia un problema en aquesta època, que havies de fer servici obligatori. Si te n'anaves a l'estranger sense haver fet el servici, fins que tenies, no sé si eren 27 anys, que quan tornaves t'agafaven a la frontera i te duen directament en el quarter. O sigui, vies, quan arribaves t'agafaven com a pròfugo i te duen a fer servici. O no podies tornar, si no volies fer això, que t'agafassen, no podies tornar durant 6 o 7 anys. I a mon mare això el tenia... Passava una penada, perquè diu, si no ve fet servici, ja no tornarà mai més. O sigui, i vaig tornar per fer el servici, amb una condició, no, però amb un trato de que em va fer el servici i me'n tornaria a Alemanya a fer feina amb aquesta família. El que passa que quan vaig arribar aquí per fer el servici, que tenia, havia de fer els 20 anys, jo vaig arribar aquí en el mes de juliol, no, novembre, me pareix que va ser. Sí, bé, però llavors, fet servici, me varen dir que no podia entrar fins en el març. I me vaig trobar tot hivern que no podia fer servici i no tenia feina. I vaig agafar i me vaig anar a Canaris. Vaig agafar el barco, Palma, Barcelona, Barcelona, Cádiz, Cádiz, Tenerife, i allà vaig fer 4 mesos de feina a un hotel de Santa Cruz de Tenerife, l'hotel Mencei, que llavors era, pràcticament era l'únic hotel de luxe de Santa Cruz, i era l'hotel allà on hi havia les noces de la gent rica, bé, el que ara en serien els VIPs, allà era un hotel de VIPs. He començat a fer feina allà de cambrer. El que passa és que era l'únic en tot l'hotel que xerrava alemany. I ja hi començaven a venir grups d'alemans. Hi havia grups que se canviaven cada setmana, que anaven a fer un creuer amb un barco per allà, per les illes, i sempre hi havia aquells 30 o 40 alemanys a l'hotel. I el metre va dir, i aquest que sap alemany, que els vengui vi. I me vaig posar allà de sommelier, despatxant vins en aquella gent, vestit de sommelier, o sigui, vestit de smoking, amb un collar i una copinya de plata, bueno, de plata devia ser de lo que fos, per tastar vi a davant el client, i vaig estar 4 mesos allà, despatxant vins, o venguent vins en els alemans. Allà, una cosa curiosa, quan vaig arribar a Canaris, és que el nom de Miquel les sonava raríssim. I jo deia, com vol sonar raríssim un nom? Quan aquí teniu un Gerai, un de no sé què, que tenen els noms tan raros. En aquell temps, però ja eren raríssim, però per ells els sonava raro amb Miquel. Després ja me vaig haver de venir corrents, perquè llavors me van dir, tal dia t'has de presentar a Son Sant Joan, que fas el servici. Vaig venir, vaig anar a Son Sant Joan, me donaren el vestidet aquell i a fer instrucció a damunt les pistes. Allò ja va ser com un camp de concentració, no, el doble. I així, que tothom, meu pare, no surtis voluntari per res. I van demanar voluntaris per anar a fer un curs a València de defensa química ICI. Jo ni sabia què era defensa química i aquest ICI no. El primer vaig sortir, jo me'n volia anar d'allà i el CI era contra incendis, o sigui, fer de bombero. Vaig anar a València, a Xirivella, aviació Xirivella, i allà durant 3 mesos, el temps que durava la instrucció, nosaltres jo aprenia a fer de bombero. No vaig fer instrucció, me varen fer jurar bandera com els que no en sabien, saps, el darrer de tot, perquè com que no sabien desfilar, i llavors es vaig venir de cap a Son Sant Joan una altra vegada i vaig fer els 9 mesos de bomber a les pistes de Son Sant Joan, de l'aeroport militar. Venien patrulles de Sabres, de Saragossa, de Madrid i de València a fer exercicis de tir aquí a damunt Mallorca, i la feina nostra era amb un carrito, amb una bombona de CO2, en el monnes de vora l'avion, que no explotàs mentre el posaven en marxa. El que passa és que jo havia de fer un any i mig de mili, però quan feia un any sobraven soldats. Com que sobraven soldats, varen començar a llicenciar gent i els llicenciaven els majors, o sigui, per ordre d'edat. Va sortir una ordre, o el que s'entenia, que llicenciaven 100. I va sortir un llistat, i jo tenia el número 126. No vaig parar, no entrava. Però el mateix dia que s'havien de mullar aquests 100 primers, varen trobar que eren pots i amollaren 50 més. I és de matí, quan vaig arribar a l'escorte, va sortir la llista que jo estava llicenciat. I vaig sortir, bueno, vaig anar tot d'una, vaig fer fora d'escorte i me'n vaig anar de cap a casa nostra, que aquí nostre no s'ho creien. Però llavors jo no tenia previst anar a Alemanya fins al cap de 6 mesos després. Per tant, estava lliure, tampoc no... Aquell temps tampoc no hi havia tantes possibilitats d'escriure ni de telefonar ni tot això. I vaig començar mullaren aquí, vaig començar a fer feina. Com que sabia alemany, els hotelers i gent aquesta te cercaven com... vull dir que vaig trobar feina tot d'una. Llavors ja començant a fer feina, vaig començar ja a guanyar dobbers aquí, fent feina en turisme. Vaig estar a l'Hotel Mirador del Passeig Marítim a Sabarra. Després vaig anar, vaig fer dues temporades a un hotel de Peguera. Feia moltes hores, però guanyava dobbers, turistes, festa, això. I ja se m'ha oblidat allò de tornar a Alemanya i ja no. No vaig tornar a Alemanya.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ferriol Estrany pel seu temps i amabilitat i gràcies també a Magí Ferriol, que va ser qui ens va fer arribar la proposta. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.